Notícies.
Bon dia. La Serra de Collserola s'enfronta a un dels estius més difícils dels últims anys. La sequera, la brutícia i un paisatge ple d'arbres i matolls fan una barreja incendiària que amb el mínim error podria provocar un foc als boscos de la zona. Les pluges que han caigut els últims dies han suposat una treva i han ajudat a donar humitat a la terra, però segueix sent insuficient i davant la previsió de pocs dies de precipitació les pròximes setmanes, la situació posa en alerta a bombers i administracions. La Generalitat s'ha vist obligada a allargar la campanya contra incendis de l'1 de juny fins al 30 de setembre. Escoltem la tècnica del GRAF de Bombers de la Generalitat, Etel Arrilla.
Bombers de la Generalitat funcionen en xarxa i en funció dels serveis que hi ha al territori i on està el risc del territori, nosaltres balancegem els nostres recursos, tant siguin mitjans aèris com siguin parcs. Quan hi ha un foc d'indústria no només va al parc del costat de la indústria, si es necessiten més personal es desplacen bombers d'altres parques. Amb els incendis forestals passa el mateix.
Per a la campanya contra incendis s'han incorporat 250 bombers i s'hi afegiran 176 voluntaris. És dilluns 15 de maig de 2023. També és notícia que una avaria en una cabina del centre de transformació del carrer del Francesc Moragas ha deixat aquest matí sense subministrament elèctric uns 1.800 clients. Segons ha informat Endesa Cugat Mèdia, l'avaria s'ha iniciat a les 8:45 del matí i cap a les 10 ja s'havia localitzat la incidència i iniciat la reparació, fet que ha permès recuperar la llum per bona part dels afectats, a excepció de 17. La previsió de la companyia és que el servei estigui completament restablert al migdia. La cadena de supermercats Lidl ha retirat de la venda unes crispetes elaborades per l'empresa Leiven amb seu a Sant Cugat i plantes de producció a Berga i Puig-reig. Es tracta de tres productes diferents de la marca Snack Day, un paquet de crispetes de 80 grams. Segons Lidl, Leiven ha informat que contenen el pesticida clorpirifos per damunt del límit permès, la qual cosa pot provocar llàgrimes, salivació i malestar general en cas de consum elevat. El supermercat assegura ja haver-los retirat de la venda i demana als clients que n'hagin adquirit que el tornin a la botiga fins i tot sense etiquet de compra. I el júnior masculí ha guanyat per 4-3 el Sanse Complutense en la 19a jornada de la divisió d'honor d'hoquei herba. Un gol en l'últim sospir del veterà Sergi Enrique ha permès al Sant Cugatenc assolir una remuntada que és un bon cop de moral per afrontar les darreres jornades de la temporada on els d'Oriol Torres buscaran sumar el màxim de punts possibles. El júnior es troba a 7 punts del quart classificat que dona tret a jugar a la final a 4. El proper partit els blau i negres visitaran el camp del Terrassa, 9è classificat.
Serveis informatius de Cugat.cat. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes a aquesta nova edició de la Maroteca de la Ràdio a Ràdio Sant Cugat. Com sempre, un plaer estar amb vosaltres per portar-vos sons de la ràdio de fa alguns anys, alguns pocs anys, altres ocasions de fa molts més anys, i comentar-ho tot plegat amb l'altre boig de la ràdio com jo, Jordi Caselles. Què tal, Jordi? Com estàs?
Bé, bastant boig, però tot i així encara som capaços de tocar de peus a terra i fer un programa com aquest. Molt content, com sempre, una vegada més aquí a la Maroteca de la Ràdio, la nostra aventura quasi de ja... Anava a dir dels últims anys, ja m'agradaria dir-ho, eh?
Però bé,
vaja, aviat, eh? Bé, a la que passem d'un i a la que siguin dos ja són anys.
Bé, nosaltres vam començar a coure aquest programa a finals de l'any 2020, allò que estàvem encara mig confinats, que no ens podíem veure, etc. I nosaltres vam seguir amb la dinàmica que ja havíem arrencat uns mesos abans de recuperar programes de ràdio que fèiem fa molts anys, connectant-nos a distància, cadascú des de casa seva, amb el seu estudi, i gràcies a la màgia d'internet, doncs poder tornar a recuperar la màgia de fer ràdio, encara que fos a distància. I això és el que vam seguir mantenint i vam decidir començar a llançar aquest programa a mitjans del 2021. L'estiu del 21 vam començar aquesta història de la Maroteca i ja veus tu, doncs estem al 2023 i continuem fent aquest programa de ràdio que parla de ràdio. Per tant, nosaltres encantats de poder-ho fer un dia més aquí des de Ràdio Sant Cugat. Anem a 1984, anem pràcticament 4 dècades enrere per escoltar l'emissió inaugural de Ràdio Associació de Catalunya, que encara no es deia RAC 105. Va recuperar el nom de la seva emissora original, Ràdio Associació, i no sé si l'has escoltat tu mai aquest document, Jordi.
De RAC 105 no ho tinc clar, perquè de Catalunya Ràdio sí, però de RAC 105 no.
Doncs mira, Catalunya Ràdio començava el seu camí el juny del 83, doncs a l'abril del 84 es va aconseguir ja tenir alguns estudis a punt per començar l'emissió de nou de Ràdio Associació de Catalunya.
Són les 7 en punt del matí. Aquí, Ràdio Associació de Catalunya, emissora de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. Any primer, època segona. A partir d'aquest moment, ens incorporem de nou al món de les ones hercianes, després d'un llarg silenci. Ràdio Associació us acompanyarà cada dia des de les 7 del matí fins a la 1 de la matinada, amb una proposta de ràdio oberta, àmplia, actual, moderna i a l'abast de tots els ciutadans de Catalunya. La música, la informació, els esports, la cultura i totes les manifestacions que són el pols del nostre poble seran presents durant aquestes 18 hores diàries de programació. Ràdio Associació de Catalunya reprèn la seva activitat com a mitjà de comunicació dins de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió de la Generalitat de Catalunya. I ho fa amb il·lusió i entusiasme, volent aportar tota la seva experiència al món de la radiodifusió catalana actual.
Bon dia, Catalunya. Avui em plau estrenar l'inici de la programació de Ràdio Associació. Més de 40 anys d'obligat silenci m'obliguen a mi ara un record molt especial a la gent que ha aguantat i que ha fet possible aguantar la flama, encara que des del silenci, però de Ràdio Associació.
La Maroteca de la Ràdio.
Doncs aquest és el programa inaugural de Ràdio Associació de Catalunya, aquell 2 d'abril del 1984, amb la veu de Joan Anton Ramoneda, que des d'aquells moments ens va acompanyar tant a la RAC com a Catalunya Ràdio, amb les seves fantàstiques veus. I també hem escoltat de nou, amb un to com molt com cansat, semblava, no?, el molt honorable president Jordi Pujol i Soleil.
Sí, un Jordi Pujol apagat, que no hi estem acostumats, no?, amb aquella excitació quan ell parla. Doncs posem-hi una data amb això de Ràdio Associació. De fet, la història és molt llarga, però si hem de posar un punt de partida, 1923. O sigui, que compte que això ve de molt enrere, hi ha molta història per davant, són 100 anys. Tu has mencionat doncs la posada en antena, però clar, Ràdio Associació doncs passa també per la Guerra Civil. Vull dir que aquí hi ha molta història molt interessant, llarga d'explicar, perquè hi ha moltes coses que han passat durant la història de Ràdio Associació, però que convidem a tothom que la vulgui conèixer en detall, doncs en la mateixa pròpia web està molt ben explicada amb totes les dates importants i tot el que ha anat passant, i fotografies a l'època.
Mira, de fet, potser algun dia podríem parlar-ne amb Jordi Margarit, el president de Ràdio Associació. Jo crec que seria interessant el seu punt de vista des d'aquesta emissora històrica, i hem tingut aquest plaer d'escoltar l'emissió inaugural quan aquesta emissora va ser cedida a la Generalitat durant uns anys. Va ser un contracte que va estar vigent del 84, si no recordem malament, fins al 98, que va ser el moment en el que va passar en mans del grup Godó.
El 17 d'octubre, perdona, del 17 d'octubre del 98, concretament.
Doncs veus, la memòria més o menys encara la tenim intacta. Doncs bé, anem amb altres històries. Ara seguim a Catalunya Ràdio i anem amb una edició de la Nit dels Ignorants que resulta molt especial perquè apareix en escena en el programa de Carles Cuní el seu germà Josep Cuní.
Ah, sí?
Sí, això veus, tu no ho has escoltat tampoc,
No.
Doncs molt bé, hi ha algunes sorpreses també, ara ho podrem comentar. El so no és gaire bo, però ens permet veure aquest programa únic, veure els dos germans Cuní en antena en directe a la Nit dels Ignorants el dia 29 de gener del 1988.
Només cal prema un botó i els tens allà, al teu costat. Informen, distreuen, irriten, sorprenen. Són sempre al seu lloc i no fallen mai. Et despertes amb ells. T'adorms amb ells. Treballes amb ells. Són a l'abast d'un botó i se'ls pot cridar a tota hora. Diuen les estadístiques que, pel cap baix, eviten cada nit uns quants milers de suïcidis. I cada dia, fan que la gent somrigui, rigui o plori, i pensi que, després de tot, viure no és tan difícil. No són metges, ni capellans, ni líders polítics, ni endevinadors, ni botxins, ni psicòlegs. Són només una barreja de tot això i de moltes coses més. Són sempre a l'abast, només cal prema un botó. Són la gent de la ràdio, gent com ara l'home que seu estranyament silenciós i contràriament al que acostuma a fer, ara, just aquí, al meu costat. Josep Cuní és un home de ràdio. I per una vegada, el tòpic vol dir allò que vol dir, i no una altra cosa. Un home de ràdio. Hagués pogut ser advocat. Fins i tot va ser a prop de vestir-se la toga. Però la fredor dels textos legals el va fer fugir un dia cap a latituds més càlides. La ràdio i ell, ell i la ràdio, van ser com un amor juvenil. Un amor que va començar aproximadament als 17 anys, a Ràdio Joventut, i que porta traces, a diferència de molts altres amors, de durar tota la vida. De Ràdio Joventut a Ràdio Terrassa. De Ràdio Terrassa a Ràdio Barcelona. I a Ràdio Barcelona l'èxit. La Ràdio Weekend, el Premi Ondes, la Ràdio El Sol, el segon Premi Ondes. I més tard, entre programa i programa, Solos en la madrugada, tal vegada el programa més difícil, potser el millor, però ben segur el que va deixar un record més persistent entre els seus oients. L'any 1984, cap a finals d'any aproximadament, l'advocat frustrat arriba a Catalunya Ràdio com a cap general de programes de les emissores de la Generalitat i com a realitzador del programa Magazín del Matí. El programa es dirà primer Sense Cadenes i després El Matí de Josep Cuní. Avui és un dels programes de més audiència de la ràdio a Catalunya, incloent les cadenes espanyoles i les emissores en castellà. Potser m'estigui malament dir-ho, ben segur m'està molt malament dir tot això, però l'èxit de Catalunya Ràdio és el fenomen més important i significatiu del món radiofònic català dels últims 10 anys. Un èxit construït dia a dia per gent concreta, amb noms i cognoms, gent permanentment a l'abast i a l'altra banda del botó. Gent de ràdio, gent com, per exemple, Josep Cuní. Josep Cuní, bona nit i bona hora.
Hola, bona nit.
Totes aquestes notes que han anat prenent...
Són ratlles només. Són ratlles. Quan deia això del dret, que vaig ser punt, no sé què, però que sí, he apuntat ràpidament quina és la part del dret que em va fer avorrir la carrera i, per tant, deixar-la penjada. I quan deia això d'un amor per tota la vida, És que em sap greu que sigui un amor únic per tota la vida, però... Perquè, clar, qui més li agradaria la varietat i el gust i aquestes coses, però sembla que no és possible ara per ara, però vaja, n'estic més que enamorat d'altra banda, no? I en tot cas, tampoc no sóc gelós.
El motiu de la presència del senyor Josep Cuní aquesta nit a la nit dels ignorants no és un altre que aquest.
Hola, amb qui parlo? Sobre què era, Lluís?
Bueno, era una curiositat. Jo escolto molt Catalunya Ràdio. Sí. Llavors, als matins, del senyor Josep Cuní...
Perdó?
Mani?
Del senyor?
Cuní.
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 C-U-N-Cuní.
Cuní, bueno, m'has escapat de l'altre, home.
No s'havia d'escapar, doncs.
Bueno, no, era de... que portaven senyors llunyans. A veure, com ho feia aquest programa tan bo, no? Que porta gent, el mateix porta gent d'Uganda, que porta gent d'aquí i allà. Era perquè una nit el portéssiu a la nit dels ignorants el senyor Cuní. I llavors tindríem un ple de tenir tindríem la saga dels senyors Cuní d'aquí. I, bueno, penso que seria molt positiu que us expliquessi com fa el programa.
Difícil, eh?
Sí?
Ho intentarem, però difícil.
Vostè ho digui i ja veurà com dirà que sí, perquè ha de ser un home molt intel·ligent, també.
No té res a veure el ser intel·ligent.
Home, vull dir, no, ja hi comença a les 9, vull dir, ja podrà vindre.
Vol dir?
Sí, home, si vostè li digui que la nit del senyor la necessiten i ja vindrà. Sí, perquè jo veig un home molt despert, no? I llavors m'agradaria veure com fa el programa, perquè és que porta cada gent de tot arreu del món. Jo no sé pas com ho fa.
Cunit. Cuní.
Cunit.
Sí. Sempre cunit, cunit, cunill, cunís, cunim. Sempre mai s'acaba la i. I això que és una i amb tot el pes de l'accent ortogràfic, allò que no hi ha, però res, sempre, tota la vida.
M'ho diu o no, m'ho no. Explica? No.
Li dic i li explico, en tot cas li recordo. Però vaja, ja està absolutament assumit, això.
Un home molt intel·ligent, un home molt despert.
Com es nota que no em coneix?
La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
Un document sucós, que de fet tenim algun tall més que us portarem perquè és molt interessant realment.
Molt.
Atenció, una intro de 4 minuts amb música, pausadament, dient tots els punts positius d'un germà en directe en un programa de ràdio a la nit, parlant amb el Josep, que ell feia, com bé s'ha apuntat aquí, el matí de Catalunya Ràdio, que llavors deia el matí de Josep Cuní, que el feia, evidentment, no tant d'hora com es fa ara, però sí que es feia d'hora al matí. Per tant, era complicat fer això, però ho van aconseguir fer. I també estàvem rient fora de micròfon d'aquesta història del Josep Cunill.
Sí, la confusió, del que truca. Josep Cunill li ha dit.
Cunit.
I clar, l'altre ràpidament diu Cuní.
I el programa.
Escapat, diu, i el programa.
Això també.
Compte, que, no sé si s'ha ofès, el Carles, bueno, el Carles que també que tenia aquesta sacatat a vegades d'ell, no? Que diu, bueno, doncs no hauria d'haver passat, que no sé com li ha fet anar, Però com ho no tindria que haver-se confós.
Doncs tenim algun tall més que és molt interessant, ho deixem per un altre dia, perquè us volem fer la boca aigua. Imagina't que en aquest mateix programa apareix en antena, com a oient que truca Pere Mas.
Ondra, Pere Mas.
Per això dic que és un document amb un so bastant deficient, però molt, molt interessant de recuperar. Molt bé, doncs seguim amb més històries. Anem ara a una recopilació de jingles d'emissores de ràdio de Barcelona de finals dels 70 i principis dels 80, que, si no recordo malament, el muntatge el va fer Albert Malla.
Ràdio Reloj, Ràdio Espanya de Barcelona.
Radio Juventud.
La veu de Catalunya.
Aquí, Radio Miramar.
Radio Nacional de España en Barcelona.
Transmite Radio Peninsular de Barcelona. Ràdio 4.
L'emissora que us parla en català.
Ràdio Peninsular, l'emissora comercial de Catalunya.
La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
Uns sons que ens traslladen al passat i que ens transporten a un altre temps diferent, eh? Unes veus diferents, unes melodies que recordem la majoria d'elles, però una manera de fer ràdio molt, molt diferent, la de fa 40 anys amb la d'ara. Si t'hi fixes, un estil molt més pausat, no? més amigable, diguem, i ara, en canvi, potser és tot com més estrident, no? Més violent, més impactant, no? Perquè et quedis una mica astorat dient, ai, què estic escoltant? És algo important, no?
Impactat, sí. Un estil més pausat, més, anava a dir formal, com més de usted, no? Com més de vostè. És una mica metafòric, el que vaig a dir ara, però no, com una ràdio més de vostè. I ara la ràdio és molt de tu a tu. Fins i tot, no oblidem que la ràdio més a tu, més espontània, fins i tot més improvisada, ni que sigui en aparença, és la que triomfa, no? Com RAC1. El món a RAC1 no és un programa de vostè, que en dic jo, no? És una metàfora, eh? Però no és un programa de vostè pautat, allò, solemne... Que tot i que no sigui això, no vol dir que el que és sigui dolent, ni molt menys, al contrari. Premis Onda. En 2022.
Sí, correcte.
Per tant, doncs això, que la ràdio doncs, ha evolucionat, jo crec que va bé. Però aquests estils de ràdio d'aquestes èpoques, doncs sí, de fet, tots sonaven igual. Potser ara no tota la ràdio sona igual. No ho sé, tu deies que sí, potser més estrident. No ho sé. No ho sé si podem trobar unes diferències. A veure, potser sí que hi ha un fil conductor que pugui basar-se en això, no? En diguem, l'estridència, si vols dir-li d'aquesta manera. Però tinc la percepció de que abans tot em sonava igual i potser ara no.
Bé, suposo que el tipus de so també de l'ona mitjana fa que tot fos una mica més estàndard, eh? I ara escoltes la freqüència modulada amb uns aguts molt, molt contundents i potser fins i tot et pot arribar a molestar en cert moment, eh? Penso, no ho sé, depèn de l'estil d'emissora, depèn de l'edat que tinguis, depèn de l'hora que posis aquella emissora i que l'estiguis escoltant, no? No ho sé. Però bé, una reflexió que deixem aquí ja sobre la taula. Ja que parlàvem de jingles, doncs què us sembla recuperar un jingle de Ràdio Sant Cugat de l'any 2004 amb la veu de Jessica Sotodossos?
91.5.
Aquesta veu tan dolça, tan bonica de la Jessica, sí. Que tinc el plaer de tenir des de fa molts anys en els meus programes. L'hem utilitzat en diversos programes, començant pel Cau de Llops, per exemple, i seguint pel Rock and Classics i d'altres, no?
És una segona Sílvia Tarragona, jo ho he dit. I si ho he dit, ho dic ara.
Molt bé, molt bé. Doncs vinga, anem amb unes falques més de publicitat. En aquest cas, amb la meva pròpia veu. Són del 1999 i les vam enregistrar a Ràdio Sant Cugat.
Espectacles infantils de butxaca a la Casa de Cultura. Quin és l'origen de les taques del lleopard? Com va arribar l'elefant a tenir trompa? Aquest dissabte, a les 6 de la tarda, la Batxutxo Titelles presenta Contes de Limpopo, una adaptació per a titelles de dos contes de Rudyard Kipling amb música en directe. Contes de Limpopo amb la Batxutxo Titelles. Aquest dissabte, a les 6 de la tarda, a la Casa de Cultura. Organitza l'Ajuntament.
Saps que ara pots emportar-te el monestir a casa?
Peugeot t'ho posa molt fàcil.
Mavisa Sant Cugat, el teu nou concessionari Peugeot, et regala el puzzle del monestir.
Passa a buscar-lo per les nostres noves instal·lacions a la carretera de Cerdanyola 73.
Vine a Mavisa i emporta't el monestir a casa.
Uau, que bé! Les rebaixes de Sant Cugat Centre Comercial ja han començat. Tot el millor en moda i complements per a tu i per a la teva llar. I a uns preus irresistibles. Més de 120 botigues per trobar-ho tot. Al Sant Cugat Centre Comercial, a la carretera de Sant Cugat a Rubí.
Concerts joves a la Casa de Cultura. Aquest divendres a 2:15 de la nit, BIF, un grup d'avantguarda creatiu i enginyós. I com a taloners, Il·lusions, música alternativa amb influències dels 70. Aquest divendres a 2:15 de la nit, concert de BIF a la Casa de Cultura. T'ho perdràs? Entrada gratuïta. Organitza l'Ajuntament.
L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. L'hemeroteca de la ràdio. Amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
Em va fer gràcia escoltar aquest bloc de publicitat que, si no recordo malament, va aparèixer en una gravació del company Ivan Medina, i hi ha algunes falques que jo no recordava ben registrat. Algunes sí, com la primera que deies tu que et sabies de memòria,
sí,
no?
Jo sí, la Batxutxu Titelles.
La Batxutxu.
Perquè la tinc en minidisc perquè tu me la devies passar i aleshores doncs, l'he sentit moltes vegades.
Doncs n'hi ha altres que jo no recordava, però sí recordo com enregistràvem aquestes falques. Va ser entre els anys 99 i 2000 aproximadament, la meva última etapa en la que em vaig dedicar 100% del meu temps laboral a la ràdio. Va ser una cosa que em va agradar molt perquè era fer unes interpretacions noves. Jo no hi estava acostumat amb això. Havia fet algun separador, alguna cosa per algun altre company, però no havia arribat a fer falques de publicitat o de promoció. Per tant, va ser molt interessant, i la llàstima és que no seguís en el món perquè crec que hi ha molt recorregut a aprendre d'aquest món. Però em va agradar, i per tant, sempre que puc, ho practico, locutar textos, intentant fer un to diferent a cada ocasió, segons el que toqui, no? Molt bé, ens quedem a Ràdio Sant Cugat. Anem al 1998 i anem a recuperar un dels pocs documents que conservem del Pasta Follada, el programa que es feia de 11 a 12 de la nit, cada dia de dilluns a dijous, si no recordo malament, a Ràdio Sant Cugat. Anem concretament al dia 19 de març del 1998, en el qual vam fer el programa especial número 100, l'edició 100 del Pasta Follada, que es va fer al bar habitual de Sant Cugat, i anem a escoltar la secció Actualitat Actual, que feia Marta Montagut.
I ara anem cap a l'actualitat actual.
Les notícies de l'actualitat actual. Allò que ha passat.
Marta, bona nit altre cop.
Doncs bona nit altre cop. Avui iniciem l'actualitat actual amb una notícia històrica. I és que per primera vegada Jordi Pujol ha visitat un congrés sindical, concretament el que ha tingut lloc avui a Girona. Molts dels assistents no s'acabaven de creure la visió del president recorrent l'acte, més que res per falta de costum. No han faltat opinions de tots colors, com la creença per part d'alguns que el venerable s'havia equivocat i en realitat es pensava que anava a una conferència titulada «Què hace un chico como yo en un sitio como este?» per polítics amb feines del risc. I continuem ara amb una notícia que alegrarà la vida a més d'un, i és que el govern ha decidit finalment que els objectors de consciència que no siguin cridats en 3 anys quedaran fora de la prestació social substitutòria. Recomanem, doncs, als futurs objectors que desconnectin el telèfon de casa seva durant 3 anys i que tampoc recullin el correu. Aquestes dues mesures es lliuraran de la prestació, encara que sospitem que serà força desastroses per la seva vida social.
Aviam, hi ha algun objector per aquí? Quants n'hi ha d'objectors? Abimedeu, vagi a entrevistar algun d'aquests objectors.
No, no, jo ja l'he entrevistat.
Clar que sí.
No, però aquests que no fan la mili, aquests pelotats, ja l'he entrevistat jo.
Clar que sí.
Jo no entrevisto aquests, són mig homes, no són nou homes de veritat.
Però, home. Què vol dir que són mitjos homes?
Jo, quan hagi fet la mili, siguin homes de veritat, parlarem cara a cara, home a home. Mentrestant, jo no entrevisto ningú aquí.
O sigui, no li dono la gana.
No, em dono la gana entrevistar aquests, no ho vull dir, no ho vull dir perquè m'estic exaltant ja, home.
Bueno, què farem?
Tira, Marta, tira.
Marta, tira endavant, tira.
En l'estudi del Panorama Nacional, l'actualitat actual ha analitzat seriosos paral·lelismes entre personatges públics. Recordareu que fa un temps Federico Trillo, president del Congrés dels Diputats, va fer una expressió gairebé mítica.
Tercera votació relativa a la rúbrica de la disposició transitoria segunda. Comienza la votació. Manda huevo.
Doncs ara recordem les paraules que el president del Parlament català, Joan Reventós, va dir just ahir.
Gràcies, senyor president, senyores i senyors.
Moltes gràcies, senyora diputada. El grup socialista té la paraula la diputada senyora Rosa Benítez.
I nosaltres ens plantegem preguntes. Aquesta coincidència en el tema dels ous ve d'un trauma infantil compartit a causa d'una truita en mal estat, o bé el fet de compartir carrer comporta compartir vocabulari? A la recerca d'aquestes respostes esperem que ningú de l'esfera política digui allò de la mare dels ous. No ens movem tampoc ara de les nostres contrades i anem directament a la província de Girona. Una noia vol posar una denúncia perquè no vol sortir amb els Mossos d'Esquadra i que se n'enterin els seus amics. La notícia saltava avui a la premsa. En un tríptic promocional dels Mossos d'Esquadra sortia la fotografia d'una noia que passava per davant de dos membres d'aquest cos policial. El cas és que la noia va ser ràpidament identificada pels seus veïns i amics com la noia dels Mossos, i ella, que no ha volgut desvetllar la seva identitat, n'està fins al capdamunt i ha exigit la retirada immediata de tots els tríptics que incloguessin la seva imatge. En el nostre apartat de jocs de taula, zàping i cultura alternativa en general, presentem avui un llibre, si més no, curiós. Es diu La Màfia, se sienta a la mesa. Inclou les receptes més importants que aquest col·lectiu tan pacífic i amistós comparteix al voltant d'una taula. El prologuista del llibre, el periodista i gastrònom Marcelo Aparicio, explicava en declaracions exclusives a l'actualitat actual que aquests banquets, innocents, el que es diu innocents, no ho eren.
Este libro se trata en los banquetes previos a un crimen, a una operación truculenta, alguna cosa un poco fea, ¿eh? Así que de niños, pocos. Los espaguetis sí, pero mucha sangre. Lo que tiene que ver con la sangre es el vino. En la mesa de los mafiosos no tenía que faltar la sal, que era el valor, el vino, que era la sangre, y sobre todo el ajo, que es el silencio. Quien no comiera ajo lo tenía mal porque se sospechaba de traición.
En tot cas, els mafiosos, que ni que no ho sembli, són persones, tenen també les seves petites manies a la cuina.
Lo que pasa que cada capo mafioso tenía en su cocinero al hombre de mayor confianza, un buen guardaespaldas, pero sobre todo un hombre de mucha confianza para que no lo envenenara. Vivían obsesionados con el envenenamiento. Lucky Luciano murió envenenado por un café en un aeropuerto de Roma. Y porque no tenía su cocinero a mano que le sirviera el café, ¿no?
Els temps canvien i la màfia ja no és el que era. Els banquets impressionants han quedat en un segon pla i la informàtica ha arribat, com a tot arreu, al món del crim organitzat.
Mira, este es el último, yo lo presento como el último de los gestos simpáticos, entre comillas, de la mafia, que se ha trasladado. La mafia hoy día ya no hace estos grandes banquetes, no hace comidas de trabajo. Esto ha quedado para los políticos y para los economistas, y ahora la mafia mata a través de ordenador y ya no hace más banquetes. Esto ha quedado para la clase política. Y no se come tan bien como antes, eso es cierto.
Un apunt final pels mafiosos que ens puguin estar sentint. Durant tota aquesta setmana hi ha un restaurant a Barcelona on s'elaboraran els plats que surten al llibre. La informació us la donaré fora d'antena, esclar.
Avi, ara sí que veig per què li fan por als ordinadors, eh? Això de que la màfia mata a través d'ordinadors, ara sí que entenc el seu odi a l'ordinador de la Meritxell i la seva neta, eh?
Jo ja t'ho deia, que allò m'apuntava d'una manera rara, que sortien uns colorines i unes coses rares. Jo ja t'ho vaig dir, això.
Allò era un joc d'ordinador, eh?
Això és un complot, això és una conspiració, home.
La màfia, ai, Marta, seguim, sisplau.
I posem punt a final a l'informatiu d'avui amb tota una marca esportiva. Com ja deveu haver notat, el pasta follada, a base d'un entrenament dur i rigorós, ha arribat al programa 100. Ara bé, l'actualitat actual s'ha vist amb l'obligació de fer un estudi exhaustiu a veure si tant d'esforç i esperit deportiu ha servit d'alguna cosa. Davant la pregunta a la gent de Sant Cugat de si escoltaven el Pasta Follada, aquestes són les respostes que hem trobat.
Jo no sóc el que viu en aquesta casa.
Ai, eso sí que no lo sé. Cuando lo pongo encuentro que hablan en el Radio Sant Cugat, pero no sé qué programa es.
La veritat que no gaire, perquè alguna vegada l'he agafat amb el cotxe, però vull dir que no escolto ni un ni l'altre, eh? No.
Ai, no tinc temps. Tinc dos nens. No, em sembla que no, la ràdio no l'escolto gaire.
La verdad es que no estoy seguro. Normalmente no me fijo en las estaciones de radio.
No escucho porque no entiendo castellano muy bien.
No, senyor, no la escucho. Però no escucho ràdio en general.
Costava molt de fer-nos quedar bé una mica? Costava molt pactar una trucada amb algú de la ràdio?
Escolta, s'ha de ser rigorosa.
Costava molt que algú sortís i digués jo l'escolto cada dia?
Cal ser rigorosa i objectiva, i si això és el que s'ha trobat, s'ha trobat.
Costava molt que això no sigui l'últim programa després d'això, quasi bé.
Vinga, espinti que s'escolti tant i dit. Es t'impressiona,
eh? Es t'impressiona, sí que és veritat.
Si dius alguna cosa dolenta, igual passa alguna cosa.
Poder sí, sí, exacte,
és una responsabilitat immensa, aquesta.
Sí, estic impressionat.
Bé, doncs em sento molt culpable, però en tot cas em despedeixo de l'actualitat actual fins dilluns, que tornarem amb molta més informació.
Fins dilluns.
La Maroteca de la Ràdio.
Amb Jordi Casellas i Esteve Llop, Ràdio Sant Cugat.
Doncs aquí teníem aquesta secció que es deia l'actualitat actual, el Pasta Follada, 19 de març de 1998, en directe des del bar habitual de Sant Cugat. Jo, en aquest cas, no estava al bar habitual, estava a l'estudi junt amb Àlex Ferrer, que ell m'assessorava amb la producció, el seguiment de l'escaleta del programa, el guió, i les trucades telefòniques i connexions que teníem. M'ha agradat escoltar aquesta última secció de l'actualitat actual on apareixia aquesta enquesta telefònica que jo recordo haver muntat. La pregunta bàsicament era aquesta, era si escoltava la ràdio la persona qui trucàvem de forma absolutament aleatòria, no? I clar, van ser molt divertits els resultats, perquè hi havia gent que deia, ah, no, jo no l'escolto, o no, és que no l'entiendo, perquè no soy de aquí. Molt, molt curiós, no?
Està bé com a enquesta. Clar, no l'entiendo que no soy de aquí. Bé, d'acord. La televisió tampoc la deu veure, doncs. Entenc que no, aquest que no l'entenia, no? Escoltes la ràdio. Jo crec que avui tindríem un èxit superior de gent que escolta la ràdio.
Tu creus? Sí.
Ostres.
Jo crec que vam seleccionar les trucades allò bastant en plan de conya, Exacte. No, jo sincerament crec que no, El no. consum, per molt que els números diguin que... Jo crec que sí, perquè clar. Si tu parles amb gent, com hem dit altres vegades aquí, jove... la majoria clar, no l'escolten.
Clar, que aquí està el truc, no? A quin target et dirigeixes?
Exacte.
Anem a fer, clar, si dius, no, anem a fer trucades a partir de 40 anys en amunt.
Jo crec que ens emportaríem moltes sorpreses.
Clar, et pot donar un resultat.
Però per contra hi ha el podcast.
Això sí.
O hi ha el youtuber de torn que té unes visualitzacions impensables per qualsevol presentador de televisió. O sigui que...
L'impacte visual, sí. Ho comentàvem fora del micròfon, això mereix un tema a part, no? Però... l'estreamer Ibai, per exemple.
Sí.
Compte, eh? Ja està tenint uns nivells d'audiència bestials. És un nou periodisme. No se'n pot dir periodisme, perquè ell no és periodista. Però s'ha posat a fer transmissions, tenen una lliga pròpia de futbol, en fi, tenen moltes coses, no? Però que s'ha mencionat en articles, s'ha analitzat això. S'ha analitzat i s'ha qüestionat. No he posat en dubte, et diria, en tot cas qüestionat si això és un nou model, simplement, no? de comunicació i a la vegada de periodisme, no sé.
Bé, el que està clar és que recordem que fa molts anys, quan la Ona Mitjana era el patró que s'utilitzava en la majoria d'emissions, de totes les emissores, des d'una sola antena arribaves molt lluny. Per tant, tenies una audiència impressionant, no? Segons quins llocs, si l'orografia acompanyava, només amb un sol poste, que es deia, amb una sola antena, tenies molts oients. Això va canviar quan es va introduir la freqüència modulada i a nivell comercial tota la publicitat va anar passant mica en mica cap a la freqüència modulada, perquè tu necessites, per característiques senzillament de la freqüència modulada, tenir moltes més antenes connectades. Perquè si tu poses una antena a Collserola, per exemple, tens un abast, però... aquest abast també és limitat, és a dir que a Ràdio Joventut, per exemple, la podies escoltar des de Lleida, m'invento, directament des de Barcelona. Això avui dia no es pot fer, avui dia amb la freqüència modulada, per tecnologia, no? Aleshores, clar, si tu vas a internet i no tens cap mena de trava geogràfica, pot escoltar tot el món, o pot veure, en el cas d'un vídeo, tot el món.
Sí.
Clar, la teva audiència està limitada, diguem, a l'idioma que utilitzis per aquell vídeo o per aquell àudio. I, per tant, ja no hi ha fronteres. Però, és clar, això també canvia tot el sistema de publicitat, perquè no és el mateix pagar una falca de publicitat amb una emissora de moltíssima audiència en un àmbit geogràfic concret que no pas fer el mateix a internet, que amb una inversió molt més petita, si ho fas bé, pots tenir un retorn espectacular, no?
Està clar. Permetem un exemple, tot i que no és radiofònic, però ja que parlem d'això, que parlem d'audiència, de comunicació, fi al cap.
Sí.
Les campanades de Cap d'Any... de l'any 2022, transmeses per Televisió Espanyola, Ramon García i Ana Igartiburu. També hi va sortir l'Ibai Llanos. Les audiències, en quant a televisió, estem parlant d'una mitjana de 179.000 dispositius amb un pic que pot arribar, que va arribar als 448.000 justament quan faltava ja un minut per les 12 de la nit. 179.000 de mitjana, 448.000 de pic. A la vegada, això és transmetia per Twitch, en el canal de l'Ivan Llanos. Saps quants espectadors o quants dispositius hi havien connectats?
Milions, suposo.
Bueno, 2,6 milions.
Clar, aquesta és la diferència, sí. Bé, ja podríem parlar, però això crec que és matèria d'un altre espai, de la quantitat d'impactes de publicitaris que rebem per xarxes socials, la quantitat de persones que ara s'han dedicat professionalment, per exemple, a anunciar productes de Zara i dedicar-se només a això, i viure molt bé. I això, evidentment, abans era diferent. Sí que hi havia les models, per exemple, si parlem d'aquesta qüestió, que es guanyaven la vida fent la seva feina a passarel·la, però no amb el seu propi mòbil fent un vídeo o una foto de tant en tant i guanyant molts calés. Vull dir que estem en un paradigma absolutament diferent.
És així. Jo, és un paradigma diferent, però prestem-hi atenció, perquè això ve. o ja està aquí.
Ja està aquí, es quedarà per temps i anirà evolucionant, però...
Atenció. Sí, sí. Prestem-hi atenció perquè hi ha coses o noves, com diria, fórmules que jo crec que ara mateix potser encara no som conscients o no sabem imaginar-nos com pot acabar això.
Uh-huh. No? Bé, a nivell radiofònic haurem d'anar analitzant i veure què passa amb el DAB i amb la publicitat que cada vegada està més i més segmentada per la gran quantitat de podcasts i d'emissores online que existeixen. Bé, anem cap a Catalunya Ràdio de nou. Anem a escoltar a Joan Barril des del seu Cafè de la República i anem a recuperar una de les portades del seu Cafè de la República, concretament la del dia 1 d'octubre del 2014.
Bona nit, són les 9. Probablement haurem escoltat la frase celebèrrima que diu: arribarà el dia en què els catalans anirem pel món i ho tindrem tot pagat. Aquesta facècia va estendre's per molts cercles intel·lectuals de començaments del segle XX i va acabar produint un estrany orgull entre la població catalana. No sabíem quan arribaria aquest famós dia, però estàvem convençuts de que havia d'arribar. L'autor d'aquesta frase va ser un filòsof friqui anomenat Francesc Pujols. Tan friqui devia ser que Salvador Dalí li va erigir una estàtua i que encara avui hi ha cantants més aviat estranys que es fan ressò de les seves paraules. Després de molts anys de penúria i de viure complexats, finalment hi havia algú que ens donava una mica d'esperança. El món era ple d'amics dels catalans. Només calia anar-los a buscar. Doncs bé, mirin, finalment ens ha sortit un amic a l'altra banda de l'Atlàntic. Es tracta ni més ni menys que el senyor Bloomberg. Bloomberg va ser alcalde de Nova York i una de les ments pensants més preclares de Harvard. Bloomberg es dedica als mitjans de comunicació per elits i cada matí, si s'hi fixen, tots els assistents al gimnàs, executius de corbata, escolten els missatges del profeta Bloomberg. Doncs bé, què ha dit Bloomberg? S'ha adreçat a Mariano Rajoy i li ha dit que el president del govern espanyol està instal·lat a l'error. Li ha recordat que hauria d'anar personalment a Catalunya, que reconegués la seva mala visió de la jugada i que ofereixi als catalans una alternativa. El bo d'aquest editorial de Bloomberg és que Bloomberg no és com la Merkel, que és jutge i part a un mateix temps. Bloomberg es limita a estirar Rajoy de les orelles i introdueix un element greu que pot dur la imatge del president del govern espanyol a la trencadissa. La veritat, no sabem si ho tenim tot pagat, però som més rics amb les paraules de Bloomberg que no pas amb les promeses del govern central. Doncs bé, molt bona nit a tothom. Ara són les 9 i 3 minuts i tenim una veu així una mica que semblem Darth Vader, no?
Yo soy tu padre.
Veus? Doncs aquest és el Cafè de la República número 1616. Avui és dimecres, dia 1 d'octubre de l'any 2014. Avui la veritat és que ens ha agradat comprovar que tan gratificant és anar a viatjar a una casa rural com anar a donar la volta al món. En canvi, no ens ha agradat veure que quan la premsa de Madrid parla de nosaltres ens sentim uns desconeguts.
El Cafè de la República, Catalunya Ràdio, amb Joan Barril.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
uns records increïbles escoltant aquesta sintonia del Cafè de la República i la veu encara que afectada per un encostipat, com ell mateix deia en aquesta gravació, de Joan Barril. I quanta raó tenia. Tu escoltes aquestes gravacions de fa gairebé 10 anys i estem al mateix lloc, no?
No hem canviat gaire. La frase aquesta final, quasi lapidària, no? Que potser podem escoltar més a Bloomberg, no? Que no el que diu el govern espanyol. Doncs sí.
Molt bé, doncs anem a escoltar alguna reflexió més sobre el Cafè de la República, però no des de dins del programa, sinó des del Dies de Ràdio. Tornem a aquest espai fantàstic de Catalunya Ràdio, dirigit per Santi Carreras. En aquest cas, amb una conversa amb Mercè Folch, periodista de Catalunya Ràdio, que va estar durant alguns anys produint i participant a la locució junt amb Joan Barril al Cafè de la República. Anem a escoltar aquest document perquè ens sembla molt interessant veure des de dins del programa com era Joan Barril.
No sé si porto 12 anys treballant aquí. Diria que sí, 12 anys, sí. I he passat pràcticament per tot arreu, sí, sí.
Informatius, La Tribu, El Suplement, El Cafè de la República amb Joan Barril.
Exactament.
Crims, Fons d'Armari, Solidaris.
Sí.
Va, per on comencem?
Jo diria que pel cafè, no?
Sí, no? El cafè sí. T'ha marcat, això, eh?
A mi sí, i tota la gent que hi vam ser, jo crec que també.
Quan t'ha marcat la proposta radiofònica, el personatge de Joan Barril, la manera d'enfocar periodísticament, perquè era un programa, què podem dir, d'informatiu, de reflexió, molt personal.
Molt d'autor.
Molt d'autor.
Jo crec que la manera de fer la ràdio, de fer ràdio, i sobretot el personatge, clar, el Joan era un llibre obert. Jo sempre deia, no?, quan es va posar malalt i després va morir, que t'ho preguntàvem, no? I jo deia, mira, jo he anat a la universitat sense pagar. M'han pagat a mi, per aprendre, i efectivament durant aquells anys van ser això, no? Un aprenentatge constant amb...
Però de fons, de forma, de tractament periodístic...
De fons, de forma i de tractament.
D'afrontar la informació diàriament, que és de triar el gra de la palla, no? Ho dic com a personatge, per haver-lo conegut, no?
Sí, sí. A mi, mira, em va demanar al principi, Mercè, jo vull que facis les entrevistes, perquè volem canviar una mica tot, i vull que siguin molt creatives. Llavors, aquesta creativitat, aquesta manera d'enfocar diferent, no?, una notícia que es podria explicar a través d'un detall, no?, expliques una història petita que t'ajuda a entendre la macrohistòria, no? Ah. I amb ell això ho feien molt, l'enfocament era aquest, no?, canviar-li la mirada per entendre l'actualitat i no fer-la, sobretot, tan avorrida i tan pesada. I aquesta manera
feia
de fer tan
diferent.
Feia un
programa que, a l'hora que el feia, permetia o t'obligava a buscar justament això que tu t'has explicat,
sí,
que
sí.
Volia, no?
Era un repte pràcticament diari. Treballàvem molt, Santi, moltíssim. I quan em vas demanar de venir aquí, vaig començar a revisar els àudios penjats a la pàgina web i vaig pensar, ostres, tot això vam fer? Perquè, clar, era... escolta, Mercè, canvia l'entrevista. Doncs mira, començarem aquesta temporada amb un conte i després ho il·lustrarem tot, doncs, amb poemes i llibres i fragments de llibres i pel·lícules que tinguin connexió amb el tema o amb el convidat. Això a nivell mental
esgota.
Diari esgota molt, aprens moltíssim. I jo ara, per exemple, bec de tota aquella experiència acumulada, però ostres, quan hi eres, quan ballaves al ball
i tenies la sensació que et collava molt.
No era una sensació... Bueno, tu també el vas conèixer,
sí,
no?
Sí,
era
que, però jo no hi he treballat diàriament amb ell.
Però no era aquesta sensació de collar, sinó que...
La meva experiència era...
Digues.
Que estava per damunt de tot. És a dir, tema burocràtic, no la tabalessin amb ell.
Exactament.
No? És sí, burocràcia, sí. Papers, firmar coses.
Ordinadors.
No, això no.
No m'interessa.
No, perquè m'ha explicat que jo les cartes les escric a mà i amb
i
pluma.
Tant, i tant.
Em sembla que em va dir pluma, tant. Però a mà segur.
Que això del correu electrònic era massa fred i que,
ah, sí,
i que no.
T'agraeixo molt que m'hagis vingut a veure personalment.
Exactament.
I, però si t'havia de dir una cosa, no?
Sí, sí, sí.
No, millor això que en un correu.
Sí, sí,
jo crec
sí.
Que ni els obria, els correus.
No els obria, els correus. I, a més, l'ordinador sempre se li enfadava, llavors anava a buscar el tècnic, li feia una dissertació sobre l'antiga Grècia, i au, ja ho teníem.
Per tant, el Cafè de la República seria el programa que et va marcar més?
Jo sí, 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 de lectures. Pensa que m'havia de llegir 2-3 llibres a la setmana. I quan venia un convidat, tu ho saps, no? Científics, escriptors, sempre, no?, que tenim algú al davant, has de demostrar respecte per l'obra que hagi fet o per la feina que hagi fet.
Jo t'agraeixo que diguis que havia de llegir-me els llibres, perquè jo he sentit tant entrevistats com entrevistadors dient que perdoni, no l'he llegit el llibre, eh?
Jo això però... trobo una falta absoluta de respecte. Oh, si no, fa... no el convidis.
Li fa vergonya, això.
Si no, no el convides. I, a més, ja...
I un altre dir-te, veig que t'has llegit el llibre.
És que això ja es detecta al minut 1, quan un periodista no ha fet la seva feina. La nostra feina és llegir i mostrar respecte per la persona que tens al davant. I això moltes vegades no passa.
És curiós, eh?
És molt curiós.
Però, a més,
bueno, és curiós, és trist, diria jo.
Sí, molt, molt. De treure pit de dir... No he llegit el seu
sí,
llibre, eh?
Sí, com a mostra d'orgull,
però ara no? Et faré una entrevista.
Sí, penses, perquè no... tinc la barra de fer-te-la, no?
No cal, me'n vaig, no?
Bon dia, són les 7 del matí.
Bon dia, són les 8.
Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
No toquis el dial, toc els dits.
Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
Swing Flash.
La maroteca de la ràdio.
Molt interessant aquesta conversa entre Mercè Folch i Santi Carreras a dins el Dies de Ràdio, parlant de Joan Barril. I ara, fora de micròfon, anàvem parlant d'algunes qüestions que abans d'acabar el programa d'avui voldríem comentar amb en Jordi. D'entrada, com es pot arribar a enfocar un programa d'aquestes característiques, com era el Cafè de la República? D'entrada, el to. A mi m'agradava molt el to, perquè era molt relaxat, molt reflexiu, però a la vegada dinàmic. És a dir, no hi havia cap moment que diguessis es queda para la ràdio perquè això m'està cansant, no? Era difícil que t'atabalés, per això, perquè era molt, molt pausat. També l'hora ja començava a ser el vespre, les 9, les 10 del vespre, ja és un moment diferent per a la ràdio. Ja no tens el brugit de les hores de més activitat, però a la vegada era molt interessant i sempre portava aquestes petites perles del Joan escrivint alguna entrada única en el programa, com hem pogut escoltar abans, o alguna petita reflexió abans d'acabar la primera hora del programa, quan era de dues hores aquest programa. I aquestes entrevistes, doncs imagina't, amb la Mercè Folch, com ella mateixa deia, llegint dos o tres llibres a la setmana per poder fer unes bones entrevistes als convidats.
Sí, a més, jo crec que aquestes introduccions al Barril haurien de ser dignes d'un llibre, o dos, o tres, els llibres que calguin perquè hi siguin totes.
De fet, hi ha contes, eh? Hi ha un llibre que es diu 201 contes sí. Corrents, però són els contes, efectivament, clar, no clar. Són les portades, per tant, ja força quantitat de portades que podem recuperar des de Catalunya Ràdio, des de la seva web, però no sé si són pas totes, sí, seria qüestió de recopilar-les perquè no tenen pèrdua i, a més, el que diem, semblen encara fetes avui dia, perquè políticament estem més o menys on estàvem fa 10-15 anys.
Sí, més o menys on estàvem. Bé, el Barril tenia això, és el que tu dius, eh? És una mescla molt perfecta de calma, dinamisme, semblava contradictori, però era així, calma, dinamisme, un contingut brillant, un domini de... i riquesa del vocabulari, està clar, per dir el que vols dir. Mal. Respecte, parlava del respecte cap a l'entrevistat. Clar, si tu entrevistes un autor, no pots dir que no m'he llegit el seu llibre. I d'aquí el que comentaves ara, no? Dos, tres llibres a la setmana. S'havia de llegir. Per estar una mica al nivell del que està sent entrevistat, no? I poder dir, no, escolta, que com a mi jo t'he llegit i en base a això et puc fer una entrevista.
Aquesta també és una interessant reflexió per veure quant de temps necessita un programa de ràdio per produir un minut de contingut, no? Perquè depèn de quin programa és ben senzill. Ràdio Fórmula, per exemple, tu tens cançons, les vas posant, vas presentant i s'ha acabat. Però si has de fer un programa amb contingut, compte, eh? Perquè cada minut de contingut et pot comportar una quantitat d'hores de producció força important.
És cert. Programes que semblen improvisats, però que, com va dir un dia Mikimoto, diu, la gràcia de que sembli improvisat és que està tot guionat. Això ho fent referència, en aquest cas, al programa que feia la televisió, el Persones Humanes. Guionitzar tot un programa on hi ha uns continguts, que un programa que s'emetrà realment en antena potser només estarà durant, entre pauses, publicitat i tal, 35 minuts, 40, com a molt, doncs són, potser són dies, o, bueno, sí, dies, hores de treball, però hores.
Sí, sí. Molt bé. Doncs enfilem la recta final del programa d'avui. Recordem les nostres vies de contacte per si voleu estar en contacte directe amb nosaltres, Jordi.
Sí, l'adreça de correu electrònic és hemeroteca@radiosantcugat.com. Us el repeteixo tot junt, hemeroteca@radiosantcugat.com.
I també teniu el nostre WhatsApp, és el 689 10 74 83, 689 10 74 83. 10-74-83. I marxem amb un document propi, amb un magazín de nit, molt estrany, perquè el presentava jo sol aquell dia. No tenia ni Albert Parera ni Joan Vilalta. Són talls entre el setembre i l'octubre del 1996, un moment en el que jo estava sol davant del micròfon del magazín de nit de Mata de Pere Ràdio. Gràcies i fins la propera.
Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Des d'ara i fins les 10, magazín de nit. A Matadepera Ràdio, l'emissora municipal de Matadepera.
Hola, què tal? Molt bona nit. Benvinguts a la primera edició de la segona temporada del Magazine de Nit, un programa que iniciava la seva cursa el 12 de setembre de 1995 i que segueix un any després a Matadepera Ràdio. Avui dimarts, 17 de setembre de 1996. Pels que ja coneixeu el programa, només cal que us digui que l'estructura és pràcticament la mateixa que la de la temporada passada. I pels que escolteu el magazín de nit per primera vegada, sapigueu que la filosofia d'aquest espai és combinar la música amb la informació. Cada setmana estareu puntualment informats pel que fa a l'actualitat musical i a la cultural, tant del nostre poble com del nostre país. I tota la informació tindrà com a rerefons una selecció musical, on totes les tendències i tots els estils es donaran la mà. Per orientar-vos un xic, podríem dir que sonaran intèrprets i bandes de rock, pop, heavy, punk, rap, hip-hop, pop, jazz, acid jazz, ska, alternatiu, reggae, funk, country, blues, dance, etc. Vaja, que la nostra proposta musical és per a tots els gustos. Tindrem especial atenció en peces acabades de sortir del forn, en el nostre espai anomenat la novetat de la setmana. I també destacarem una peça important dins la història de la música en el memorial musical. D'altra banda, vosaltres, els oients, podeu expressar la vostra opinió sobre el que vulgueu o explicar-nos qualsevol cosa, així com demanar algun tema musical marcant només el nostre número de telèfon, el de sempre, el 730-0000. Comença en aquests instants la segona temporada del Magazine de Nit. Cada dimarts, de 9 a 10 del vespre, i fins al mes de juliol, un servidor, Esteve Llop, a la locució i a les vies de so. Comencem amb música de Cranberries. Per veure si fem marxar una mica el nerviosisme del primer programa, tot i que sigui la tercera temporada a aquesta casa, a Matadepera Ràdio. Free to Decide, Cranberries, nou àlbum.
Música, més informació, igual a Magazine de Nit.
No sé si us havia comentat alguna vegada que el nou disc de Sopa de Cabra és realment brutal. És un disc que té un títol força curiós de pronunciar, sobretot per aquí, per la ràdio. A nosaltres ens és una mica difícil de dir això. Són tres S's i tres punts suspensius, una cosa així com... Aquest és el nou disc de Sopa de Cabra que va sortir cap allà el mes d'abril, si no recordo malament. Doncs bé, us podríem punxar amb la típica Hores Bruixes o algun dels últims singles que han sortit, però jo realment he estat bussejant per aquest àlbum i he trobat una peça que realment trobo espectacular. És una peça que es diu Fullaraca i que sona així de bé. Una sincera felicitació a Gerard Quintana i als seus companys i companyia Sopa de Cabra per aquest gran àlbum que es diu S i que conté peces com aquesta, Fullaraca. I anem acabant ja el nostre programa. Falten dos minuts, encara no, per arribar a les 10 del vespre i tornarem el dimarts que ve amb el de gust d'Esteve Llop des del 107.1 de la freqüència modulada davant de l'escarxofa de l'estudi únic de Mata de Pere Ràdio. M'acomiado amb música de Ja t'ho diré. Una peça molt animada, Calitja, des del seu àlbum Moviments Salvatges. I des de Menorca. Vinga, doncs ens veiem, o ens escoltem, millor dit, la setmana que ve a partir de les 9 del vespre, el dimarts. Adéu-siau, que vagi molt bé, bona setmana. Hola, bona nit, què tal, com estem? Passen, doncs, ara mateix 4 minuts, pràcticament de les 9 del vespre, ens fem una nova edició del Magazine de Nit aquí a Matadepera Ràdio, l'emissora municipal de Matadepera. Des d'ara fins que siguin les 10 del vespre, com heu pogut escoltar, Esteve Llop amb molt de gust des del 107.1 de la freqüència modulada Matadepera Ràdio. Avui és dimarts 1 d'octubre de 1996, estem ja de ple en la tardor, el temps meteorològic també ho demostra. I per tant també comencen a arribar novetats discogràfiques interessants, les de l'hivern ja pràcticament. Avui començarem amb un àlbum que us vam presentar la setmana passada, el nou de Rem, que es diu New Adventures in Hi-Fi. La setmana passada es van punxar el primer tall, que es diu How the West Was Won and Where It Got Us. Però avui començarem amb el que em sembla que és el seu primer single, si no tinc mal entès, i que comparteixen amb la cantant Patti Smith. És una peça fantàstica que es diu E-Bow the Letter. A un quart de deu del vespre, puntualment, informació musical i cultural. Avui anem, doncs, força farcits d'informació. Ja ho veureu. És certament una de les peces més interessants del nou treball discogràfic de R.E.M., New Adventures in Hi-Fi, on hi col·labora Patti Smith i Bo The Letter. Seguim ara amb una gent, uns personatges que seran en directe el proper dia 8 d'octubre a la Sala Celeste de Barcelona.
Ei, et trobes a Magazine de Nit.